10:43, això és un no parar, i ja ho hem dit, que avui tenim una primera part molt saludable. Hem parlat amb la Mà, i ara parlem amb la doctora, amb la metgessa del Cap de Calella, Araceli Lanau.
Sí, ella, a més, és del Servei d'Hematologia de l'Hospital de Calella i de Blanes. Sí, molt bon dia, molt benvinguda.
Ai, que no la sento.
No la sentim.
Ara sí, a veure.
Bon dia.
Ara sí.
Ara sí. Ho ha fet perfecte.
Havíem equivocat el botó.
Amb ella i amb aquesta col·laboració, doncs, que farem amb la corporació, abordem un tema que ens van dir que havien detectat, que creien que era important que es pogués parlar, no? Que és aquesta barreja entre el síndrome i l'alimentació, no? Que sembla que hi havia persones, doncs, que havien tingut algun problema o que tenien alguna confusió i que es volien aclarir alguns termes. I no sé, per començar, preguntar-li a la doctora que és, el coneixem moltíssim, no? Perquè sona molt.
N'hem sentit a parlar molt, hi ha molta gent que el pren,
Hi ha molta gent que el pren. Per què serveix aquest medicament?
Bueno, aquest medicament el que fa és descoagular, per dir-ho d'alguna manera. Els pacients que tenen, no descoagular del tot, sinó els pacients que tenen una predisposició a que es formin trombos en la seva sang, perquè o tenen una pròtesi valvular, o tenen una arrítmia cardíaca, una fibril·lació auricular, o han patit o pateixen algun procés tromboembòlic, tipus trombosis venosa o tromboembolisme pulmonar, doncs aquests pacients tenen una major facilitat a que se'ls formin aquests trombos, i el Sintrom o l'Aldocumar, que són els medicaments aquests, pues, el que fan és evitar que es formin aquests trombos.
Vaja, aigalir la sang una mica. Aigalir la sang, no?
Sí.
Perquè ho entenguem, més, per entendre-ho més. Exacte.
En col·loquial.
Exacte.
Els dic als pacients això, que estan liquats, que liquen la sang. Però sí, que això, no és ben bé això.
Que això a vegades genera aquells ensurts, jo ho dic perquè la meva àvia em prenia, no? Que és allò que després et dones un petit cop i es genera un gran blau, no? Diguem-ne, això passa, no?
Clar, 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 clar.
Sí, perquè clar, és més fàcil, no? Clar. És el que passa, no? Que tota la medicació té un...
Perdona, Mercè, fins i tot quan et fas una ferida també sangres més amb el Sintrom?
Home, clar.
Clar.
Sí, 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 però bueno... s'ha de saber.
Clar, no. És el, en aquest cas, el metge que indica, no? si la situació és
sempre
necessària.
Sempre es valora, en el moment que donem aquest tipus de tractament, riscos-beneficis. En un pacient amb una arrítmia, amb una bona qualitat de vida, i que el fet de poder patir aquest petit trombo, poder patir aquest petit coàgul i que se'n vagi al cervell, per dir-ho d'alguna manera, i patir un ictus.
I tant, i tant.
Si el pacient aquest té una bona qualitat de vida, es valora això, riscos, beneficis. I en aquest cas, els beneficis són més que els riscos.
Però com a un pacient li condiciona la vida el fet d'estar prenent aquest medicament?
A veure, li condiciona.
Condiciona o quins són els efectes secundaris?
Sí, no. A veure, jo quan ve un pacient a la consulta, primer, que venen amb una consulta que hi ha 100 persones fora, ja s'espanten.
Sí, perquè
ja
hi ha molta gent a la consulta del Sintrom, sempre.
Sí. Llavors jo intento treure una mica d'importància, a veure, entre cometes, qualsevol tractament crònic, a veure, ja te canvia la vida. En el moment que tu cada dia has d'aprendre una cosa i has de cuidar de no canviar la dosi, el que sigui, ja t'acondiciona la vida. Llavors jo els hi trec una mica d'importància, en el sentit de que els hi explico els avantatges, els inconvenients, però que els inconvenients no és més que ser responsables de la seva pròpia salut. Si tu te donen un antibiòtic, tindràs que ser responsable de que te l'has de prendre com t'ho diuen. Pues el Sintrom és això. L'has de prendre la dosi que te diuen, a l'hora que te diuen, intentar treure-li una mica d'importància.
Perquè és un medicament que té molts efectes secundaris o no?
Efectes secundaris. A veure, els efectes secundaris, que siguis al·lèrgic, per exemple, la caiguda del cabell, que això amb les dones pues, és important, però que si prens més dosis o se descoagula es pot sagnar, però és que tot això...
Però la persona es troba bé quan el pren, vaja. No és allò que a vegades prens algun medicament i t'altera el teu funcionament, no?
No, si tu no ets al·lèrgic, en principi no tens per què.
El que passa que jo sí que el que he vist moltes vegades des de la pròpia experiència és típic que això ho prenen persones que a vegades són grans, no? I ja sabem que tots ens despistem tots.
I tant.
Imaginem-nos quan tenim edat. I jo quan he vist moltes persones he d'anar a casa a veure la meva mare perquè he de prendre el Sintrom.
Sí, sí, sí.
No?
Perquè
millor tenir algú que està al costat que controla la dosi, que també es pot equivocar, perquè ens equivoquem tots, no? Això es dona molt, no? Que a vegades a certes persones, per l'edat, els hi dona un familiar, no?
Sí, home, clar. S'ha de ser molt estricte en aquest cas, no? No, si te deixes un dia de prendre el sindrom, no te passarà res aquell dia, però potser el segon dia o el tercer pots tenir alguna cosa. S'ha de ser estricte en l'horari. Nosaltres els hi donem un paper amb els dies de la setmana i el trosset de pastilla que correspon. Jo sempre els hi dic, poseu una creueta. Pues s'ha de gestionar una mica, és millor prendre'l per la tarda. Pues, escolta, ara tenim els mòbils amb l'alarma, uh-huh. o aquell pacient se'n va de passeig i dius, pues mira, abans d'anar de passeig me miro la pauta del síndrome. És una mica estratègies.
Però, doctora Lanau, per què sempre ha de ser la mateixa hora?
Per al metabolisme. Yeah. No és... Igual que, a veure, en general els medicaments s'han de tenir un horari. Uh-huh. Si un antibiòtic és cada 8 hores i el síndrome és per la tarda, pues és per la tarda, però per una qüestió de metabolisme. La vida mitja del síndrome és de 2 a 3 dies. Perquè un dia te'l prenguis mitja hora abans o mitja hora després, això no canvia. Però si un dia te'l prens pel matí, l'altre dia per la tarda, no. És que inclús per la memòria de cada un. Si tu saps que a les 6 de la tarda o a les 7 de la tarda...
Clar, ja ho agafes com un hàbit, no?
Ja és un hàbit. I has d'intentar inculcar-lo dintre dels teus hàbits. I no només prenen síndrome. La gent gran, Hi ha gent jove també prenent síndrome.
Hi ha molta gent jove prenent síndrome?
Home... tots els que tenen una pròtesi mecànica prenen síndrome. Els que han tingut una trombosi venosa, que no parlem de gent jove, que té una malaltia, un estudi de trombofília positiu, que tenen predisposició a fer trombos en venes, sí. I si són trombosis venoses poden fer trombosis pulmonars, doncs també prenen síndrome. Bueno, el que passa és que també el síndrome en aquest tipus de persones o en altres no és un tractament indefinit. Això, moltes vegades quan venen a la consulta diuen, és que és per la resta de la vida. Pues no, hi ha determinades patologies que és un tractament de 6 mesos, un tractament de 3 mesos, i bueno...
I això que hi ha a les consultes, perquè quan vas moltes vegades al CAP o vas a l'hospital, dius, vinc a la consulta del síndrome. Què és això de la consulta del síndrome?
Bueno, és que la consulta del síndrome...
Que es diu així, doctora?
Sí.
O ho diuen així, no?
És perquè fem a nivell de l'hospital, en l'ambulatori és més... hi ha menys pacients, però a nivell de l'hospital, que fem tots els del rang, els difícils de controlar i tal, venen... és la consulta que fem 120 persones, 150 persones, depenent del dia.
I cada dia, això?
No, hi ha 2 dies a la setmana a Calella i 2 dies a la setmana a Blanes. Uh-huh. Llavors s'acumula tots els pacients en aquests 2 dies, perquè no ho fem cada dia. Llavors què passa? Que quan hi ha un dia de festa, aquests pacients no desapareixen.
Clar.
Aquests pacients venen al següent control. I llavors... Se t'ajunten una mica més.
Clar, és que és difícil donar servei a tothom i s'ha de donar el servei, no?
Sí, el servei es dona,
Sí.
O sigui, pacients que, per exemple, no poden anar a l'hospital, que estan a casa perquè són pacients amb molta patologia, doncs està l'infermera de domiciliari, jo parlo del cap de Calella, que va, li fa el control i jo faig la pauta o la fa el seu metge de capçalera.
El tema principal, a veure, hem volgut conèixer una mica més com qui pren aquest medicament, quins efectes adversos té, però un dels temes principals pels quals...
L'alimentació.
Sí, era el tema de l'alimentació, no? Però per situar-nos, perquè a més ha donat grans consells que penso que han estat molt bé. Què passa amb el síndrome i l'alimentació? Expliqui'ns.
Bueno, jo sempre els hi dic el mateix. Menjar saludable i que no canviïn gaire.
No.
Si ells estan acostumats a menjar verdura, que mengin verdura. Ara, el que no poden és abusar. Què passa quan venen l'època dels calçots? Què passa quan ve l'època dels espàrrecs? Clar, no mengen calçots tot l'any. Doncs l'època dels calçots, doncs podràs menjar 5-6 calçots. El que no pots fer és menjar-te 25 o 30 calçots dia sí, dia no. Són els canvis de dieta el que altera el síndrome. Si tu estàs habituada a menjar verdura cada dia i comences a prendre el síndrome, no hi ha cap problema. Jo m'adapto a la teva alimentació. Quan veig que fem 1, 2, 3 controls i no acabem d'ajustar, a lo millor ja et pregunto, a veure, estàs fent això o estàs fent l'altre?
Perquè vostè ha citat la verdura, perdoni. La verdura té algun problema amb el síndrome o no?
La vitamina K.
La vitamina K.
La vitamina K és l'antídot del síndrom. Per dir alguna manera. El síndrom és un antivitamina K.
Vaja,
per això,
tan saludable que és la verdura i en aquest cas...
No, és que és saludable. És que la gent ha de menjar verdura.
Ja.
Jo és que... Jo...
Però vaja, entenc que tot en mesura, no? Si prens el síndrom...
Tot en mesura.
A la vida normal també tot en mesura, no?
I sense abusar de res.
Ja.
O sigui...
I si tens molta gana, doctora?
Doncs menjar. O és quan... Menjar. És que has de menjar més o menys el mateix. Si tu menges verdura i carn i peix i... És que no. Si tu sempre més o menys menges el mateix, no te canviarà el síndrom.
Ja.
No te canviarà. A veure, no te canviarà. Clar, és que depèn. Si estàs amb unes diarrees, te canviarà perquè es metabolitza per al fetge, per la microbiota que tenim en el budell, que és la productora de vitamina K.
Sí.
Clar, qualsevol procés digestiu t'ho pot alterar. Però jo, el primer requisit que els dic és que no canviïn la dieta, perquè moltes vegades el mite que tenen és és que ja no podré comer més verdura. No t'equivoquis. Ara, el que no hem de fer, una vegada ja la tinguem controlada aquest pacient, ara me vuelvo vegetariana.
Clar.
Això
li anava a preguntar. Aquestes dietes que hi ha molta gent que fa ara, que aquí n'hem parlat moltíssim, que sempre està bé fer-les controlades per un professional, diguem-ne, no fer barbaritats que no van bé mai. Es pot ser vegetarià i prendre síndrom?
Clar que sí, que es pot fer vegetarià. I la gent que, per exemple, ja pren síndrom des de fa temps i el seu cardiòleg o el metge de capçalera, escolta, has de perdre pes. Perfecte, pots posar-te a dieta. Avisa'm.
Clar.
Avisa'm.
Primer s'ha d'avisar la doctora, en aquest cas la doctora Lanau, no?
O el doctor que tingui. I farem un control a lo millor una miqueta més a prop.
Mm-hmm. I per exemple, allò de sortir i prendre't una copeta. Què?
Ui, com mira, la doctora Sorrigo.
M'ha fet una miradeta.
Jo sempre els dic que al Nadal han de brindar.
Només per Nadal, doctora?
No. Alguna vegada més també. Què he dit el primer? No abusar de res.
No, i tant.
Però ni aquests pacients ni ningú, diguem-ne, eh?
No, clar.
Perquè, clar, al final et trobes que hi ha gent que no veu mai i el cap de setmana comença a veure.
Ja, però,
i és
per exemple,
una persona
dinant,
que és alcohòlica,
Dinant fer una copeta de vi, es pot fer o no?
Es pot fer perfectament.
Val.
El que passa és que dir això... A vegades un altre s'agafa...
No, clar, en comptes del puny agafa el braç sencer, no?
Home, clar,
sencer,
jo ahir,
no?
Per exemple, vaig iniciar un síndrom d'un noi jove i dic, jo este lo voy a entrar y lo voy a...
Clar.
I aquest sí que li vaig dir, re de re.
Home, perquè vostè ja el veia venir, no?
Clar, suposo que si has d'anar més en cura, potser és més difícil a certa edat que una altra, no?
Sí.
No perquè no puguis fer-ho, sinó perquè la vida també t'hi porta. Una persona més jove té més vida social, té més compromisos, no? També per la feina, no? Que arribes a casa i a vegades estàs cansat i mira, em volia fer unes verduretes per sopar, però he agafat un entrepà, diguem-ne, no? Que això ens passa moltíssim i és més complicat.
Tenim un parell de minuts. El síndrom és un medicament molt antic, doctora?
No, molt. Antiquíssim.
Ah, sí?
Sí.
Com de quants anys?
Ui, no ho sé. No t'ho sabria dir. Ara sí que m'has gastat.
Per tant, és un medicament que fa molts anys que
es recepta, fa molts anys que se coneix, les interferències...
Yeah.
Per exemple, hi ha molt pocs medicaments que siguin contraindicats amb el síndrom.
Yeah.
Però sí que hi ha interferències amb molts medicaments. Per exemple, els quimioteràpics... moltes vegades aquests pacients tenim de treure'ls el síndrom perquè no hi ha maneres de controlar-los.
Yeah.
Però hi ha altres medicaments que són importants i que potser hem d'ajustar la dosi. I això sí que és important que vinguin i ens ho diguin. Per exemple, medicaments tan freqüents com per als triglicèrids o antibiòtics, saps? Clar, això sí que és important. Qualsevol medicament que li donguin a una persona que pren síndrom ho ha d'informar. I no val dir ja està en l'ordenador. No val. Aquesta persona ha de ser responsable i ha de dir, miri doctor, jo prenc síndrom o l'altre, no? I ara m'han donat això. I és com també, se m'escapava, l'herboristeria, l'homeopatia, sí, coses d'aquestes. Jo aquí he portat una llista, sí, de coses que dius, ah, no, com és natural és bueno, no, no.
Home,
no
les, hi, ha, bueno, hi ha plantes que maten,
sí,
eh?
Sí, hi ha
plantes,
no, mata,
no,
que maten,
eh?
I que interfereixen. I tant,
sí, i tant, que això no ho tenim en compte,
i
no?
Tant.
I després, la idiosincrasia de cada persona. Hi ha persones que hi ha un determinat antibiòtic que no li fa res i que no fa interferències amb els intrams, i a l'altra persona sí.
Tenim, llavors, ens queda un minutet. Vol destacar alguna consell? Cosa molt ràpida, doctora Arnau? Que m'ha semblat abans que l'he tallada i m'ha, sí, semblat que volia dir alguna cosa.
No sé, és que ja són tantes coses.
Són tantes les coses.
Jo sempre els he dit, per exemple, no, amb l'alimentació, menjar de tot, natural, sense abusar de res, poden beure una miqueta de vi...
Però molt poquet, eh?
Però complexes vitamínics, re, abandonats. Aquests sobres, que si per donar-me força, que si no sé
fora.
Què... Fora.
I en qualsevol cas, doctora, el consell seria... parlar amb el metge,
sí,
o la metgessa,
consulti
amb el seu especialista,
consulti.
I allà li aclariran tot el que pot i el que no pot.
I a més, si aneu allà i us trobeu la doctora Arnau, que domina
tant,
tant i que ho ha fet tan bé,
molt bé, molt
que
bé.
Us n'assabanteu.
S'ha sentit còmode, doctora?
Sí, molt,
sí?
Molt, molt.
Sí? Sí, doncs esperem un altre dia.
Perfecte.
Hem d'acabar.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies. Les notícies de les 11 i després entrem en temps de tertúlia aquí a la ciutat. Fins ara.